El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Passen de 2:15 del matí, temps per començar el debat de política municipal. Sabeu que divendres passat ens trobàvem per parlar dels pressupostos. Avui ens acompanyen alguns dels portaveus dels grups municipals per abordar les qüestions destacades de la sessió plenària d'ahir, del mes de novembre. Ens acompanya de moment el regidor del PSC, Eloi Cortés. Molt bon dia, què tal?
Molt bon dia.
I el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas. Bon dia.
Bon dia.
I de seguida se'ns incorpora també el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, que ens ha demanat 5 minuts. La resta de portaveus han excusat la seva participació per motius d'agenda. Avui entendran que això serà més una tertúlia a l'ús, que es poden interpel·lar molt més del que fan habitualment. Vull dir, aprofitarem que són poquets per trencar una mica les normes, si em deixen. Va. Comencem parlant del ple municipal que aprovava, doncs, donar 4 milions d'euros a la Universitat Autònoma per rehabilitar l'antiga fàbrica de l'Artèxtil abans que es converteixi en una aula docent d'infermeria amb 75 places públiques. La subvenció ha tirat endavant amb el vot en contra de la Crida i l'abstenció d'Esquerra. De fet, sobre aquesta situació parlàvem també fa uns dies amb el rector de l'Autònoma, Ràdio Sabadell, que ens deia que el pressupost, òbviament, havia pujat força, i de fet aquesta era una de les qüestions que planava també en el ple, no? Si la Universitat Autònoma podria assumir la part de diners que feia falta per poder, doncs, aconseguir fer aquesta infraestructura a l'art tèxtil. Senyor Cortés, li dono la paraula a vostè primer.
Perfecte, si tampoc no hi ha massa...
No hi ha gaire, oi?
Massa cap bona escolida avui. Sí, vam aprovar aquesta subvenció. Sabeu que això ve de fa temps, d'aquella moció que vam aprovar per fomentar el campus de les Ciències de la Vida i de la Salut, d'aquest acord que es va signar amb la Universitat Autònoma, el Parc Taulí i la Fundació Fundit ESDI, per generar aquest espai de formació, de coneixement i de recerca en l'àmbit sanitari. I, per tant, el que fèiem ahir era fer aquest pas més, contribuir des de l'Ajuntament a fer possible la instal·lació d'aquesta unitat docent de la Facultat de Medicina per impartir el grau d'infermeria a l'Art Tèxtil, i per una raó molt senzilla, és a dir, l'Art Tèxtil és un edifici municipal. Hem fet aquest pas de posar-lo a disposició de l'Autònoma amb un dret de superfície, que vam aprovar just a continuació de la subvenció, i per tant també creiem important poder contribuir amb aquests 4 milions d'euros a que es faci realitat la rehabilitació de l'espai. Pel que fa als possibles sobrecostos, en tot cas nosaltres reiterem el que ja hem dit, que ens quedarem en aquests 4 milions d'euros i que a més tenim una sèrie de mecanismes per comprovar que s'està realment executant el que s'ha dit, no? Hi ha una sèrie de fasejament dels pagaments perquè es pagui, així que es comprovi que s'han anat executant les obres, no? I per tant, en aquest sentit, també tots els sabadellencs i sabadellenques poden estar tranquils que no és una subvenció a fons perdut, sinó que hi ha, doncs, una sèrie de mecanismes de control per assegurar que s'executa el que ha complert. I per tant, doncs, a partir d'aquí, amb l'aprovació de subvenció del dret de superfície, esperar que es comenci, doncs, que s'acabi de tancar el projecte que hauria de ser de rehabilitació i que, més aviat possible, doncs, puguin començar aquestes obres perquè tinguem el grau d'infermeria a la nostra ciutat.
Senyor Matas.
Doncs escolti'm, amb aquest tema hi estem d'acord perquè forma part de tot el que nosaltres anomenem rectangle del coneixement. I tot aquest rectangle del coneixement, que per nosaltres és clau per al desenvolupament de la Gran Via, de l'entorn de la Gran Via, també de la transformació de Sabadell com a ciutat, diguem-ne, capdavantera, amb recerca, amb innovació, amb formació, amb start-ups, amb generació d'economia i de capitalitat, doncs aquest proper, diguem-ne, aquesta sessió a l'autònoma, doncs perquè en el futur doncs esdevingui doncs aquest campus de les ciències i de la vida, i també doncs el grau d'infermeria, doncs per nosaltres és importantíssim, és estratègic, i creiem que és important doncs que s'hagi fet, que s'hagi ratificat doncs aquest nou pas, que deixi-m'ho dir, ja patia una mica perquè s'estava retardant una mica des del que es va anunciar doncs fa ja un parell d'anys, i per tant doncs en aquest sentit doncs nosaltres contents de que pugui ser així. Escolti, nosaltres hi hem posat el nostre granet de sorra. I hem posat el nostre granet de sorra en el sentit de que això ha sigut possible també doncs perquè la nostra aportació al sí dels pressupostos i la nostra aportació doncs de fer pont entre Sabadell i la Generalitat doncs ha tingut també aquests fruits. Hem intervingut i hem sumat en positiu per la ciutat per tal de que el conseller Argimon, que ja ha intervingut d'alguna manera, i la consellera Geis, tots ells consellers de Junts per Catalunya, quan Junts per Catalunya formava part del govern, doncs a instàncies de Junts per Sabadell doncs han fet les seves aportacions, les seves gestions, les seves, diguem-ne, accions perquè això sigui possible, perquè recordem, si hi ha grau d'infermeria, hi haurà aquestes vuitantena de places, aquests 75 estudiants cada curs en aquest grau d'infermeria, doncs ha sigut també gràcies a l'aportació de la consellera Geis i de la nostra influència, doncs el nostre suport als pressupostos de Sabadell. Per tant, jo crec que sumar per Sabadell és la manera de fer el Sabadell del sí, i aquí ens hi han tingut i ens hi tindran perquè forma part del rectangle de coneixement estratègicament importantíssim per nosaltres.
Se'ns incorpora el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández. Bon dia.
Bon dia.
Estàvem parlant sobre aquesta subvenció de 4 milions d'euros a la Universitat Autònoma de Barcelona. Posició de Ciutadans sobre aquesta qüestió?
Doncs al final l'Ajuntament ha de fer la seva feina, no? Jo crec que Sabadell té la voluntat de ser, bueno, ja és ciutat universitària, però continuarà sent ciutat universitària i en una referència en un àmbit molt concret, com és el de Ciències de la Salut, poder tenir una facultat de medicina, que ja la tenim al Taulí, però centralitzada a l'Arc Tèxtil, incorporant l'escola d'infermeria i en un futur fisioteràpia, i també el bio d'empreses vinculat a la investigació sanitària. Quina és la preocupació que tenim nosaltres, o perquè finalment vam votar que sí? Perquè al final la gent pregunta, 4 milions d'euros és molt, perquè ho ha de posar l'Ajuntament. Doncs sí que hi ha una preocupació, perquè la situació econòmica doncs és d'incertesa, la despesa pública no sabrem què passarà els anys 23-24, la UAB depèn de diners públics i ha de posar mínim 4 milions d'euros més per començar, perquè ja el mateix rector, em sembla que va ser aquí a Ràdio Sabadell, va anunciar que els costos ja anaven més cap als 8 milions d'euros. Però nosaltres fem un anàlisi més a llarg termini, mirant la ciutat des de fa 20 anys endarrere i 20 anys endavant, com la podem imaginar, i veiem que hi ha una cosa que es diu el cost d'oportunitat en economia, que és el cost de no fer res. I ho tenim molt estudiat a Sabadell amb tot el patrimoni que hem comprat i que està buit. I si aquest patrimoni el van comprar a un preu i en circumstàncies d'aquella manera, no? Però si ja van fer una inversió, la lectura nostra era o surt l'escola d'infermeria o allà no farà res. No vindrà un privat a fer... Per què? Perquè la protecció patrimonial que té, l'entorn on està ara mateix la mobilitat no és la millor, per tant, allà... Bueno, ja s'ha vist, o pisos o cap privat vindrà a fer-te res. Per tant, o surt l'escola d'infermeria o allò quedaria de cert. I per tant, com cost d'oportunitat econòmic i la imaginació de com imaginem el futur de Sabadell, un ser referent en ciència de la salut, i diem, escolti, posem els 4 milions d'euros i després cada administració que faci la seva feina, la UAB ara fa la seva, i la Generalitat, més enllà de posar a disposició aquestes 75 places que ja estan en funcionament, doncs també no seria malament que col·laborés, encara que sigui financiant millor les universitats catalanes.
Avui això serà model tertúlia estàndard, vagin fent, els tallarem...
Trobo a faltar...
Motius d'agenda.
Els dels no. O els alternatius.
Intentarem no empafar-nos amb tanta positivitat.
O la pancarta.
Motius d'agenda. Senyor Cortés, m'havia demanat la paraula, sí. Així
No, per replanar el que deia ara l'Adrián, el senyor Hernández de Ciutadans, pel que fa al patrimoni que tenim a la ciutat, no? Crec que a vegades tenim un contrasentit, que és que hi ha moltes demandes d'espais per part d'entitats o de diferents organitzacions, i a vegades tenim molts espais buits, i sé que a vegades això costa explicar a la ciutadania o a les entitats, no? Però que són espais com l'Art Tèxtil, com Sallarès i Déu, que en el seu moment es van adquirir, que tenen un cost immens rehabilitar-les totes, però que no tenen un ús clar, no? I per tant jo crec que també és positiu que puguem mobilitzar aquest patrimoni que tenim a nivell municipal i donar-li un ús, perquè si no al final acabem tenint doncs tota una sèrie d'edificis doncs, a més amb protecció patrimonial, buits, sense la capacitat d'invertir-hi i de posar-los a disposició. I per tant en aquest sentit crec que és positiu que en relativament poc marge de temps haguem sigut capaços de trobar-li un ús molt encertat a l'Art Tèxtil, i que per tant ja es comenci a treballar per omplir-lo de vida, en aquest cas doncs, amb unes activitats universitàries, no? Hi havia alguns dubtes, expressant alguns grups municipals que no estan avui, per tant no podran polemitzar o no podran respondre sobre els usos que s'hi havien de destinar. Jo recordo que el mandat passat s'havia parlat de portar-hi oficines municipals, i per tant no entenc per què les oficines municipals sí que s'esqueia en l'Art Tèxtil, i en canvi hi ha dubtes sobre si l'activitat universitària s'hi podia desenvolupar, quan al final doncs, són aules i despatxos i una biblioteca, no? I per tant jo crec que no hi havia cap ús destinat a l'Art Tèxtil. En aquest mandat, de manera consensuada i amb aquest acord del campus de les Centres de la Vida de la Salut, s'ha trobat un ús molt adequat per l'Art Tèxtil, que a més ens projecta a nivell de comarca i de territori com a, doncs, mira, capital també en aquest sentit de la formació universitària en l'àmbit sanitari.
Senyor Matas.
No, jo voldria afegir una mica amb la línia del que deia el senyor Eloi Cortés, que alguns critiquen que aquest espai doncs, sigui adequat per fer el que s'ha decidit de fer. En tot cas, tampoc no van proposar alternatives. Són aquests dels que pensen i pensen i pensen, però no fan ni fan ni fan, ni deixen fer. I llavors, és clar, si quan se li troba una solució, com bé deia el senyor Cortés, doncs amb un edifici patrimonial, històric, amb un entorn, com dèiem, del rectangle del coneixement, des del Taulí fins l'ESDI, l'Autònoma, l'Escola d'Idiomes, la Fira Sabadell, i amb això arribaríem fins al hub aeronàutic, fins a l'aeroport, doncs escolta, ens trobem amb un clúster de la innovació, amb un clúster econòmic potentíssim. Fer-hi aquí, doncs, com volien uns en el seu programa electoral, concretament Esquerra Republicana, que deia que volia portar les oficines municipals en un entorn doncs, que és bàsicament econòmic, formació, innovació, doncs ho trobàvem una bestiesa, i jo veig que la solució que s'ha trobat és la idònia. De fet, nosaltres al nostre programa electoral hi portàvem també que en aquest espai de l'Artex hi hagués una incubadora d'empreses, start-ups, emprenedoria, tot el relacionat amb que ara també hi haurà certs espais vinculats a tot això, perquè, com bé s'ha dit, doncs, el que és l'espai destinat al grau d'infermeria no ocuparà tot l'espai d'aquesta nau industrial, que és molt gran i té moltes possibilitats, però tot allò que faci referència a la formació, a la innovació, a la transferència del coneixement, doncs això estarà present aquí a l'Art Tèxtil. I no oblidem, aquest Art Tèxtil està emmarcat amb l'entorn de la transformació de la Gran Via. També s'han aprovat durant aquest mandat diferents accions en relació a l'entorn, al carrer Quevedo, a la pacificació de l'espai, a la pacificació i l'obertura d'aquesta plaça de l'Art Tèxtil amb una plaça que guanyarà el barri de Covadonga, amb la millora de l'arbrat, més verd, menys contaminació. Per tant, doncs, tot aquest entorn de l'Art Tèxtil, des del Taulí fins a l'aeroport de Sabadell, tota aquesta Gran Via, aquesta transformació, doncs l'Art Tèxtil és una peça importantíssima, i jo crec que passem pàgina a una època molt fosca de l'Art Tèxtil, perquè ara ens hem oblidat de l'operació Geodòvic, aquella operació dels 3,2 milions, dels 600.000, de lo que va costar, de lo que no va costar, de lo que van comprar uns i lo que van comprar els altres. Perquè no oblidem, l'Art Tèxtil es va comprar per 500 o 600 mil euros i l'Ajuntament el va comprar per 3,2 milions d'euros. Per tant, aquesta operació que va costar a la gent de Sabadell, dels veïns i veïns de Sabadell, 2,7 milions d'euros, ruïnosa, una de les més ruïnoses de la història mundial de Sabadell, doncs per fi li trobem una sortida.
Està quedant a gust el senyor Matas, eh? Està aprofitant avui el...
Si fossin, si fossin, sap que se'n diria el mateix, no hi són. Ja sap la directora del programa que quan hi són dic exactament el mateix.
Algun comentari? Bé, acabat, senyor Matas?
Jo, sí. Volia fer una cosa que crec que és important, eh? A l'hora de... quan parlem de... en aquest que no, se li dona 4 milions d'euros a la UAB, que ahir també algun grup, en aquest cas la Crida, que parlava, no, com que bueno, ja els milions es regalaven, no? Al final la gent ha de pensar, una ciutat que té una figura urbanística que és el planejament, i Sabadell, que evidentment ja està molt urbanitzada, però encara hi ha molt sòl municipal, sòl públic, que si fos amb els recursos del propi ajuntament no es podria fer tot. Per tant, tu has de buscar col·laboracions amb administracions públiques, amb empreses privades, per fer que la ciutat doncs, sigui referència en àmbits o tingui els serveis que ha de tenir. Se li dona un sòl municipal a la Generalitat perquè faci un centre educatiu o un centre sanitari. En aquest cas, doncs, es busca la sinergia amb la UAB per ser referent en l'àmbit universitari. Amb una entitat se li pot cedir, com el cas d'ahir també al club de tenis, doncs, per millorar els seus espais i dignificar una part del barri de la Serra d'en Cameró, o com es fa també amb entitats de tot tipus, no? Vull dir que igual que no hi ha debat per a algunes persones quan es cedeix un espai municipal amb una inversió molt gran i un espai considerable com pot ser el Talleret, pues, no sé, és el mateix. És a dir, és... Escolta, quant em costa a mi administració tenir cura d'això? Tinc una entitat que vol donar espai al seu barri i es fa càrrec, doncs fem aquesta aposta. I amb altres entitats s'ha fet. Per tant, és que si ho ha de fer tot l'Ajuntament no faria res, perquè els diners són finits i s'ha d'anar prioritzant i buscar sinergies, col·laboració público-privada. És que és tan evident i tan important, i en aquest cas no és ni col·laboració público-privada, és col·laboració entre entitats públics, que jo sí que espero que en un futur, quan ja es creï el Viver, també hi hagi col·laboració público-privada. Perquè al final, ho hem vist amb la pandèmia, les vacunes, si no hi ha col·laboració público-privada, no, amb temps rècord no es fa. Vull dir, hi ha coses que al final, alguns mantres, que afortunadament pues, estan molt escurats en un àmbit, jo crec que a vegades jo, amb tot el carinyo, ni els escolto.
Però està bé que hi hagi diferència de debats, i quan un vota en unes eleccions pot optar per un model de que tot sigui públic, de municipalitzar-ho tot, o d'altres que pensem doncs, que la col·laboració pública-privada, i aquest és un exemple de col·laboració pública-privada, i de público-privada també amb col·laboració d'entitats partners importantíssims, com són l'Autònoma, com és el Taulí, i com és l'ESDI, per tant, escolta, són uns partners dels primers que passaven pel carrer, són uns partners seriosos, rigorosos, que han de complir, al igual que el Hub Aeronàutic. El Hub Aeronàutic té uns partners com són el Consorci de la Zona Franca, com són l'UPC i com són AENA i l'Ajuntament. Per tant, escolti, no són qualsevol, són gent que en principi ha de complir els seus compromisos, que són projectes importants per a la ciutat, i escolti, cadascú té el seu model. Si el model és públic o privat i que l'Ajuntament cedeixi espai públic, no privatitzi, cedeixi espai públic amb un cànon i amb unes condicions i amb uns anys determinats sense perdre patrimoni, doncs escolti, benvingut sigui, si a sobre la part d'inversió ens l'ajuda a fer altres partners, com en el cas d'Autònoma. Doncs benvingut sigui.
Si els sembla bé, avancem de tema, canviem de qüestió. Anem a parlar del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per als anys 2023-2028, que s'aprovava amb la voluntat, deien, de fer una ciutat més sostenible, més segura, que fomenti els desplaçaments a peu, amb bicicleta, amb vehicle de mobilitat personal i en transport públic. Tirem endavant el document amb els vots del govern, del PSC, de la regió no adscrita i de Junts també, i les abstencions de la resta de partits de l'oposició, també de Ciutadans. Senyor Cortés, què hi porten en aquest document? És aquell famós pla de mobilitat que tots esperàvem?
Sí, suposo que cadascú tenia les seves expectatives, no?, i les seves voluntats del que havia de dir el pla, el PEMUS, diguéssim, fent servir les sigles. En tot cas, és una aprovació inicial, i també recordar que ve de tot un procés de treball participatiu que s'ha fet amb les entitats sectorials i també del territori, on tothom ha pogut participar per dir la seva. S'ha fet amb una empresa experta en processos participatius que ha conduït tot el procés per acompanyar-lo, i per tant jo crec que al final el que intentem fer és reflectir en aquest pla de mobilitat urbana i sostenible una diagnosi compartida per tota la ciutat i una sèrie de solucions que s'han d'implementar a curt, mig i llarg termini. Com tot, i també es deia, no?, que en el seu moment, doncs, que s'hauria d'haver estat aprovat a principis d'aquest any o l'any passat. A mi no em preocupa que hagi arribat ara si el procés ha estat satisfactori i al final que reflecteix el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, les accions que es proposen són útils per la ciutat. Recordant tot i així, doncs, que aquí doncs, haurem d'acompanyar-ho amb una aportació econòmica al darrere per fer realitat aquestes actuacions, i també sabent que hi ha algunes actuacions que, per exemple, depenen d'altres administracions, no? Quan, per exemple, parlem de pacificar els entorns de la nostra ciutat, tenim doncs, la Gran Via, que ja sabem doncs, el que depèn, que és la Ronda Nord, o inclús la Nacional 150, que no és propietat de l'Ajuntament i que, per tant, requereix treballar amb, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya, per si s'han d'abordar, en alguns casos, actuacions que facin doncs, reduir el trànsit per aquestes vies tan importants i, de retruc, reduir la contaminació.
Senyor Hernández, per què s'han abstingut?
Doncs primer perquè és una aprovació inicial i després perquè és un document que hem de veure finalment quin serà el document final. És a dir, nosaltres valorem la feina que s'ha fet, Ajuntament, Diputació de Barcelona i l'empresa responsable que va presentar el projecte. Ens sembla un pla raonable i moderat, per tant, la lectura en principi és positiva, sent conscient de la dificultat d'executar les poques accions que es proposen executar. Perquè al final, aquí a Sabadell, el tema de mobilitat és, bueno, és un puzzle. Un puzzle que tenim un problema amb la primera fitxa. La primera fitxa està ja impossible de caure, quan semblava que ja la podríem començar a tombar, doncs l'han reforçada.
Com es diu aquesta fitxa?
Sistema de rondes. O Ronda Nord, bàsicament. Perquè al final, com deia la pròpia empresa, totes les ciutats europees, espanyoles, del tamany de mig de Sabadell, tenen un sistema de rondes. Que si no és impossible pacificar qualsevol espai de la ciutat. Per tant, si aquesta fitxa no cau, es poden fer accions, no? Una cosa que sempre hem debatut amb el grup de Junts, però no pacificarem la Gran Via. Uh-huh. I si no pacifica la Gran Via, és molt difícil pacificar l'espai central. Per tant, és una limitació tan gran que ens fa que aquest document, que és tan ben treballant i tan vàlid, sigui molt limitat. I aquest és el hàndicap que té la ciutat de Sabadell comparada amb la resta de ciutats. Que, oh, és que allà són molt valents, clar. Si hi ha un sistema de rondes, aquí podríem ser molt valents. Perquè és de calaix. Que si tu... Amb totes les accions de millorar el transport públic, bicicleta, priorització, intentar que 15 minuts ho tinguem la majoria dels serveis caminant. Si això està molt bé i ho fan totes les ciutats, però sense un sistema de rondes tenim doncs, que és pràcticament, bueno, és salvant la diferència, no? Però és com escolti, he fet un pla doncs, perquè els joves de Sabadell s'independitzin.
Independitzin o siguin independents?
No, no, o
sigui,
bueno...
Tot seria bé, jo li compro aquest pla.
Escolta, senyor Mates...
ja l'estan boicotejant, senyor
Mates. No, ara jo tinc un fly... perquè tots els joves de Sabadell s'independitzin dels seus pares.
Jo ja faré una pregunta, perquè jo sé que vostè ja té número 2, però si encara no està tancat el número 3, jo estic lliure, eh? Vull dir que al final podem...
Però si podem, ja li vaig oferir,
Carai, escolti, a veure si tenim tema per obrir avui l'informatiu, aquesta oferta, aquesta sinergia.
Escolta, tornem...
Poc que deixa el partit.
Ho deixo tot ja, en aquesta vida. Llavors, d'alguna manera, podria posar el símil d'intentar fer un document perquè la gent... Però no tindràs pis, no tindràs... un poc independitzar, doncs una mica tornant, i per no perdre el fil, ho diu el propi document. És que és molt difícil sense aquest handicap fer la resta. I és una pena, perquè al final tenim el repte de la zona de baixes emissions. I tenim el repte de que la gent surti al carrer i no respiri aquest fum que ens crea el no tenir les rondes. Que la seva mobilitat sigui més amable i que no perdi tant temps en anar a la feina. Per tant, jo crec... És una pena, perquè pots imaginar tantes coses, però que tens aquesta paret i et dones de cop i no hi ha manera.
Bé, jo puc estar d'acord amb el que comentava el portaveu de Ciutadans. Sense rondes i sense la Ronda Nord, i aquí és allò de dir, a Sabadell tenim un problema, i aquest problema es diu Ronda Nord. I aquesta Ronda Nord ha de solucionar el problema de la Gran Via. Sí o sí? És allò de dir, president, posi les urnes, doncs Sabadell, arregli la Gran Via. I arreglar la Gran Via vol dir posar solució en aquest problema de mobilitat que tenim a Sabadell, i que la Ronda Nord, evidentment, i amb altres opcions alternatives, secundàries, que poden fer que aquesta mobilitat millori, doncs solucionin aquest problema. En concret, pel que fa al pla de mobilitat urbana i sostenible que es va presentar ahir. Escolti, anem tard, molt malament. Aquí ningú ha fet els deures, perquè això, no oblidem, va caducar el 2016. El 2016, del 2016 al 2019, van governar uns, que no van fer els deures, de fet, no van fer els deures amb res, però amb això tampoc. Des del 2019 fins ara han governat uns altres. Tampoc han fet gaires deures, perquè ens ho presenten quasi tocant el 23, amb un període preelectoral, amb un tema prou complex com és aquest pla de mobilitat urbana i sostenible de Sabadell, que no és un pla de mobilitat, és un pla de ciutat. O sigui, amb això podíem fer, amb aquestes 137 planes que no ens veuen els oients, però, escolti, hi ha un document molt ben fet de 137 planes, però esclar, és que han tardat 3 anys a fer-lo. Escolti, no sé si aquesta consultoria o la Diputació de Barcelona, que ens ha ajudat molt amablement a fer aquest informe, ho hagués pogut fer amb més celeritat. Però en tot cas anem molt tard, perquè des del 2016 fins al 2022, quasi 23, que és avui, han passat moltes coses. Han canviat molt els usos. Han canviat molt la manera de consumir, la manera de moure's, la manera de que la societat funciona. Per tant, escolti, han aparegut les bicicletes, els patinets, les zones pacificades, les zones de baixes emissions, ha aparegut sobre la taula el problema del canvi climàtic amb més força que mai. Per tant, escolti, des del 2016 fins ara han passat moltes coses. Sobre aquest document, escolti, només hi ha 13 pàgines de les 137, un 9,5% d'aquestes pàgines que portin propostes. Per tant, doncs, escolti, aquestes propostes ens semblen molt, molt justetes. Per tant, aquest document ha complès...
Però hi han votat a favor, no?, des de Junts?
Sí, ara els hi anava a fer... Ara els hi anava a fer, perquè aquesta frase que diré ara...
El vot de Junts no es discuteix, després és l'argument, però s'ha de votar que sí al govern, no, Lluís?
Ara li anava a dir aquesta frase que diu... Acompleix amb els paràmetres exigibles, res a dir... però únicament un 10% són propostes. Per tant, no podem no estar d'acord, perquè els objectius són molt genèrics, aterren poc. És poc ambiciós, entra poc al detall, però és allò de la carta als Reis, allò que dèiem, sí, vostès diguin, i si tot això ho comprem, escolti, jo ho compro, aquest document el compro de fil per randa les 137 pàgines. El problema és que, com deia el senyor Adrián Hernández, hi ha una primera peça. Hi ha, diguem-ne, el primer episodi de la temporada es diu Ronda Nord. I aquí ja parla de Ronda Nord, d'un sistema de rondes per millorar la pacificació de l'espai, diguem-ne, central de Sabadell. I perquè això passi, aquí hi ha dos partits, que són els de la pancarta del no, que ja no estan d'acord. Per tant, escolti, aquest document de 137 pàgines, podem estar-hi d'acord, jo diria que els que estem en aquesta taula, amb un 99,9%, i vostè, senyor Hernández, també ho va dir-ho, que estava d'acord, per tant, donarem la possibilitat amb que això vagi tirant endavant, perquè estic d'acord amb el 90% del document. Per tant, escolti, entre el sí i el no, 90% sí, doncs direm que sí. Ara, han d'anar passant etapes dintre d'aquest procés, per tal d'arribar a tots els detalls que nosaltres exigim i exigirem, i jo crec que en campanya electoral tots podrem fer els nostres matisos, perquè ve una campanya electoral...
No ho sabíem.
Amb que tots els partits que ens presentem, els grups municipals que ens presentem, tindrem matisos sobre diferents aportacions que podem fer això. Perquè és tan important aquest tema, és un model de ciutat, que jo diria que tindrem tots el nostre temps, el nostre moment de glòria per fer aportacions.
Jo no puc no fer-li una pregunta, senyor Cortés. La tinc des que vam presentar el pla de mobilitat i no em contindré.
A veure si la puc respondre.
Avui no em contindré, em sap greu. Avui que som menys estem saltant una mica normes.
Polemitzem nosaltres.
La vaig a fer. Hi ha concrecions directes sobre què passarà amb l'aparcament del centre quan s'obri, com afectarà a la plaça de l'Àngel, com afectarà el carrer Salut? Això s'estableix en aquest pla de mobilitat?
Doncs ara no li sabria respondre si dins d'aquestes 13 pàgines que deia, no? 10 pàgines que deia el senyor Mates...
13 pàgines parlen de les propostes.
Les propostes. En tot cas, que això no ho mirem a pes, hi ha una part molt important de diagnosi. Encara que no aparegui concretat en el Pla de Mobilitat Urbana, això sí que s'està treballant.
Dic perquè és un dels grans reptes,
és un dels grans reptes
del centre, no?
I a més, jo crec que és una altra de les fitxes o de les peces, fent el símil del senyor Hernández, que hem de fer caure per provocar alguns moviments, no? Perquè a vegades quan s'ha parlat de canviar la mobilitat del centre o moltes vegades s'ha parlat només de la mobilitat del centre sense tenir en compte la mobilitat de tota la ciutat. Uh-huh. I per tant això també és un altre factor a tenir en compte, perquè en certs moments el mandat passat es parlava doncs, de restringir els accessos al centre sense tenir en compte doncs, el nord, el sud i altres barris de la ciutat que també tenen problemes de mobilitat. En tot cas, seguint el fil, una altra de les peces que ha de caure és l'aparcament del centre. És que s'uneixin l'aparcament que ja existeix de Doctor Robert amb l'aparcament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que es modifiquin els accessos. I per tant, això vol dir que es tanquin els accessos del carrer del Pedregà i de la sortida del carrer del Sol, que això ens ha de permetre doncs, que aquest entorn sigui realment pacificat i no com és ara, i que s'elaborin uns accessos i sortides nous per la zona de la plaça de l'Àngel, carrer Salut i via Massaguer. I tot això s'ha de fer tenint en compte doncs, les línies de transport públic que hi passen i l'escreix o l'increment de vehicles que pot passar per aquella zona. Ara ja dic, no us recordo si concretament això
no, apareix. No, jo li deia perquè és la gran reivindicació quan parlen amb associacions de comerciants, per exemple, sobre què passarà quan vagi a funcionar l'aparcament, el repte de mobilitat acostuma a ser quin pla de mobilitat hi ha al darrere, no? D'on es posaran les entrades i les sortides.
Les entrades i les sortides sabem que estaran per la zona de la plaça de l'Àngel i, per tant, doncs, el que és via Massaguer, i això també ens ha de permetre que en un futur s'abordi la transformació de la via Massaguer, que també s'ha reclamat. En tot cas, és allò de fer-ho a passos i no a pedaços, com a vegades s'ha intentat fer. I pel que es comentava de la conselleria, home, ara tenim, no sé si un problema, però tenim dos exalcaldes a la conselleria de territori, gairebé un diria que està fet una conselleria de territori a mida per anar en contra dels interessos de la majoria de Sabadell, perquè hi ha projectes com els de la Ronda Nord que tenen gran consens polític i social a Sabadell, i han entrat a governar la conselleria de territori els que van impedir que es signés l'acord aquell dia amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que va ser el senyor
Fernández.
Tampoc
em podré contenir, senyor Cortés, perquè el senyor Fernández ha assegut aquí i va dir que aquest acord no hi era, que l'han buscat per tota la Conselleria de Territori
no
i
perquè,
no han trobat aquest document.
Perquè ell el va rebentar, és a dir, va ser ell qui va fer la trucada per
però que no ha arribat ni a veure com funcionava, ni a veure on era, ni què deia aquest document.
En tot cas, li haurem de preguntar també al senyor Ricard Font, que es dirigia amb cotxe a signar l'acord i, gràcies a la trucada del senyor Fernández, va haver de fer mitja volta. És a dir, al final ja sabem quines són aquestes formes de rebentar aquest acord que hi havia a última hora. A més, però una cosa que crec que és molt important. És a dir, hi havia els diners per part del govern central i s'estava fent un acord perquè es traspassessin a la Generalitat de Catalunya i fos la Generalitat de Catalunya amb el territori que decidís el traçat i com s'havia de fer la Ronda Nord. És a dir, no era que la Generalitat de Catalunya ho hagués d'executar sense recursos o no era que el govern central imposés un traçat al territori. I, per tant, és a dir, un cop s'havia aconseguit això, els diners i la capacitat de decidir des del territori, resulta que els mateixos que sempre reclamen que Catalunya tingui més capacitat de decisió i que tingui més recursos, van i rebenten l'acord. Jo crec que això és una cosa que el perseguirà, encara que digui que no ha trobat l'acord. Però és una cosa que el perseguirà i que haurà de donar les explicacions de per què ho ha fet, i em sembla preocupant que aquesta persona estigui ara mateix ocupant la Conselleria de Territori del nostre país.
No, l'entrevista que li vas fer al conseller, i entre d'altres que també he pogut veure del Juli Fernández, és molt graciós quan parla de que la Ronda Nord no genera consens. I per tant no es pot fer, no? Perquè no és una infraestructura que generi consens.
No, la Ronda Nord sí que diu que genera. La connexió de Castellà amb la C58 sí que diu que hi ha consens. El que no hi ha consens és aquesta segona part de la connexió de Sabadell amb Terrassa, que també s'havia posat damunt la taula.
Vale, pues anem primer...
Li poso els...
Vale, pues anem primer al que sigui el macro. Tot és connexió Terrassa-Sabadell i Sabadell-Castellar, que ell diu que no hi ha consens. Uh-huh. I vale, jo llavors dic, l'Ajuntament de Sabadell resulta que es fan mocions i es vota 16 a favor,
sí, guanya el sí.
I 11 en contra.
Guanya el sí.
Per tant, hi ha més del 60% de representació ciutadana que està a favor. A Terrassa és encara una majoria espectacular, perquè tot per Terrassa que té 10 vota a favor, vota Ciutadans, vota Junts, i l'únic que vota en contra és Esquerra Republicana. Per tant, allà arribem quasi al 80% del ple. Castellà, jo crec que inclús més, no? Perquè ara la configuració no la tinc al cap, però suposo que menys la...
Esquerra crec que té 4-5 regidors.
Però bueno, va votar que sí, també.
I
el Parlament de Catalunya. Però a més hi ha una cosa molt important, que és que les entitats econòmiques, patronals i els sindicats estan a favor. I per tant, quan li diu no hi ha consens, bueno, a veure, que no diguin el que a vostè li agrada, no vol dir que no hi hagi consens. El consens sí, ja, o el que entenem per... un consens o una d'això majoritària. I ara anem a la Ronda Nord, que teòricament Esquerra diu que sí, però clar, és que ens camuflen que el que volen fer és un altre B124, que vull dir, un carril i carril. Va, si hem de patar-nos a un espai per fer un carril, escolti, al final això és com dir que no vol fer res. Perquè amb un carril ja em dirà, no és la connexió que ni la que reclama ni la que ens ajudaria a solucionar els temes que tenim. Per tant, i després tenim l'excusa també del traçat, que aquí la Generalitat el que fa, com sempre, deia, va, això que ho pagui Madrid, que ho faci Madrid, i la culpa de que es carreguin l'espai natural serà sempre de Madrid. I quan Madrid li diu, no, aquí tens els diners i vostè decideix el traçat. No sé si puc dir aquesta expressió a aquestes hores, no, però es caguen.
Sí, aquesta sí, aquesta sí, m'ha fet més espantat.
I diu, hòstia, llavors, clar, ensenyarem a nosaltres si ens carreguem un petit espai natural, no? Perquè al final qualsevol infraestructura es carrega, que s'ha de limitar, que hi hagi més impacte ambiental, però n'hi ha, no?
És que és molt fàcil viure a la contra.
Clar, i sempre que la culpa sigui dels altres, no? Que per cert és molt curiós que després en la moció de la Crida per anar de trens, un túnel de 4,5 quilòmetres que ha de connectar Sabadell Nord amb Castellar, allà no, sembla que no cau cap arbre, ni passa per cap espai natural, no hi ha cap impacte econòmic i ambiental quan són trens. És una cosa del món meravellós.
Que llavors sí que es fiaven els tècnics.
Sí, el món màgic, clar, si els tècnics diuen que passa per aquí, doncs mira, que potser aquests arbres no estaven al millor espai i s'havien d'apartar. I si en canvi, si és per fer la ronda... Escolti, la veritat que és... Cansa, eh? Perquè al final, diu, hòstia, és que... es prendrà la gent per però clar, és així.
Ara estem fent un 2x1 perquè estem parlant de la moció que també va presentar la Crida respecte als ferrocarrils cap a Castellà, i aquí estem fent tot un mix que al final parlem del mateix, parlem de la mobilitat del Vallès, parlem de pla de mobilitat, parlem de rondes, parlem de la connexió amb Castellà. Bé, hi ha consens. Els que no estan amb el consens són ells. Són ells, que tenen noms i cognoms. Són Esquerra Republicana de Catalunya i la Crida / la CUP. I el consens, per ells, és que ells tinguin la raó. I a partir d'allà, doncs, si hi ha votacions al Parlament de Catalunya, hi ha votacions favorables a l'Ajuntament de Sabadell, a l'Ajuntament de Castellà o a l'Ajuntament de Terrassa respecte a això, i l'alcalde de Castellà diu en una entrevista aquesta setmana que Castellà prioritza la Ronda Nord abans que els ferrocarrils, i diu, ha reiterat la necessitat que s'implementi el full de ruta en matèria d'infraestructures i transport públic establert en el Pla Específic de Mobilitat aprovat el 2021 per la Generalitat de Catalunya, on s'especifica que la prioritat és millorar la connexió de carretera amb la connexió de través de la Ronda Nord i els sistemes urbans de Sabadell i Terrassa, i això ho diu el pla aprovat el 2021, i això ho diu l'alcalde de Castellà i president del Consell Comarcal, doncs, escolti, doncs, seguim aquest pla aprovat per tothom, on hi ha consens, i endavant amb la ronda. El problema, per mi, és un. És que uns senyors que estan acostumats a portar la samarreta del no i la pancarta del no al quart cinturó, aquesta samarreta i aquesta pancarta ara se'ls hi ha caducat, perquè ara ja no parlem de la samarreta de no al quart cinturó i de la pancarta del quart cinturó. I ells segueixen agafats, com una paparra, aquesta pancarta. Però resulta que aquests que segueixen enganxats en aquesta pancarta com una paparra són el senyor Serracan, exalcalde de Sabadell, activista del no al quart cinturó, i el senyor Juli Fernández, activista, exalcalde de Sabadell, del no al quart cinturó. Clar, és molt complicat, entre setmana, posar-se l'americaneta, la camisa, la corbata i les sabates aquestes, i anar a fer de conseller. És molt fàcil, però llavors, al cap de setmana...
El xaleco s'hi l'ha oblidat.
Llavors, al cap de setmana, posar-se la samarreta del no al quart cinturó. Clar, llavors, o som activistes o som polítics. Per tant, si tu ets polític...
No es pot ser activista i polític, senyor Matas?
Jo crec que no. Jo crec que ara, parlo per mi, jo en una època de la vida, doncs em dedico a fer política, no soc polític. En altres èpoques de la vida he sigut empresari i emprenedor. Ara no puc ser empresari i emprenedor, soc polític. Faig de polític. Llavors, quan a mi em pregunten professió, doncs no sé què dir, però poso polític, perquè, escolti, jo tinc un sou de polític. Si vostè és polític i és conseller de territori de tot el país de Catalunya, ha de buscar el bé per tot el territori de Catalunya. I si tu ets el exalcalde de Sabadell, has de buscar el benefici de Sabadell i del Vallès. I aquí hi ha consens. El que no tenen consens són ells, perquè viuen instal·lats amb una pancarta. Esquerra Republicana, que té un govern a la Generalitat que és el que té menys suport de la història mundial de la Generalitat de Catalunya, amb 33 diputats, que ha perdut el suport de la CUP, que ha perdut el suport de Junts per Catalunya per compliments reiterats. El que no pot ser és que només governi pels seus. Aquest govern de la Generalitat i aquest conseller, que és de Sabadell, hauria per fer coses en positiu per la ciutat de Sabadell. I això és el que s'ha dit, i és la pena que tenim i la pena que tindrem, perquè el senyor Serracan i el senyor Fernández són els que lideren la pancarta del no a la Ronda Nord. I m'agradaria, i acabo, que els expliquin als 53.000 habitants que viuen a la Gran Via i que pateixen una contaminació insostenible mediambientalment i de soroll, com els hi pensen solucionar aquest tema. I la solució no és els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que, per cert, val 700 milions d'euros i no els tenim. I, en canvi, l'estat espanyol és qui diu que ens porta un taló, un xec, per fer la Ronda Nord i que ens la fem a mida respectant el medi ambient i l'entorn natural.
Senyor Hernández.
No, és que ara escoltava el senyor Matas i volia fer una reflexió de la incongruència de la política, en aquest cas, Esquerra Republicana, però el conjunt d'independentistes, però bueno, en aquest cas parlaria d'Esquerra Republicana, quan durant els darrers anys parlaven de la sobirania del Parlament, no? Que qualsevol cosa que el Parlament votés, doncs, donava igual que, diguéssim, doncs, lleis superiors o instàncies superiors, que la sobirania del poble i del Parlament, doncs, no es podien... No hi havia debat sobre això. I és molt curiós, per exemple, ara tenim un conseller de territori, no?, que és el Juli Fernández, i un govern d'Esquerra Republicana, però resulta que el Parlament no sé quantes vegades ha votat amb un 60% de vots que està a favor de la Ronda Nord. Hi ha una majoria al Parlament, sobirà sobre una competència autonòmica. Ah, però això no es fa. O sigui, clar, diu, el mateix que diuen que el Parlament ha de ser sobirà per el que no té competència, diu, dona igual que digui el teòric Parlament sobirà, que jo això no ho faré.
Bueno, però la Ronda Nord no és competència de la Generalitat. Estem demanant a l'Estat que traspassi els diners per fer la Ronda Nord.
Perdona,
de l'Estat fer aquesta infraestructura, perdona, i l'Estat te la cedeix.
La infraestructura no és competència de la Generalitat, però en el moment que anaves a assignar l'acord en què es falla una sessió tan d'atreçat com
que
diners,
cedeixin els diners,
ja és competència teva.
Que ens cedeixin els diners, però l'Estat també són els reis dels incompliments.
Sí.
Per tant, totes les desconfiances...
Si parlem d'incompliments, farem aquí un debat de tots els incompliments.
Però li volia rectificar que no és... El Parlament de Catalunya ha demanat que la Generalitat agafi els diners de l'Estat espanyol per fer aquesta infraestructura.
Va, senyor Cortés, que està aquí, no?
Sí.
Em sembla que volia dir alguna cosa.
Que, a més, recordar...
Que vull parlar de la moció de Ciutadans, també.
Ara enllacem, fem un salt d'aquests...
Que va amb el mateix, perquè són baixes emissions.
No, jo recordar que no és el mateix la Ronda Nord que el que s'anomenava Quart Cinturó. El Quart Cinturó, la competència sí que era de l'Estat, i quan passem a parlar d'un sistema de rondes, la competència és de Catalunya. Per això traspassem els diners. Ho dic perquè aquí també alguns segueixen parlant del Quart Cinturó, i el Quart Cinturó, i el Quart Cinturó, i el Quart Cinturó ja està mort. I no l'han matat els que sempre lluitaven contra el Quart Cinturó, el volia matar precisament aquest acord. I per això encara té més, menys sentit aquesta oposició en aquest acord, que és el que permetia que es fes una Ronda Nord que no era el Quart Cinturó. I tot tenia un sentit, és a dir, competència de la Generalitat de Catalunya per la tipologia de via que s'estava plantejant o que s'està plantejant, el traspàs dels recursos per part del govern central i el consens o el disseny conjunt en el territori a nivell del traçat. Alguns seguirem lluitant per això, perquè els diners hi són, a més amb la disposició addicional tercera de l'Estatut, i per tant, doncs, sigui aquí, sigui al Parlament o sigui a Madrid, seguirem lluitant perquè això sigui possible, i seguirem explicant què és el que es volia fer i perquè alguns ho van aturar, i alguns hauran d'explicar per què ho van aturar.
No, cert d'esquerra, i fent un símil, sempre li passa el mateix a molts temes, no? I podríem dir això de contra el quarto cinturón se vivia mejor. Pues això li passa a certa esquerra. Una cosa que ja no existeix.
Molt breu, senyor Matas?
No, és que quan parlem de que l'addicional tercera... Jo estic d'acord amb que tots tres volem a Ronda Nord, però, escolti, hi ha un dèficit entre l'Estat espanyol i Catalunya de 20.000 milions.
És que si m'ara m'obre això, no farem res més.
Quan diem que l'Estat espanyol ens dona els diners perquè fem una cosa, jo li diria, no, escolti, és que me'n deu 20.000 cada any. 50 milions d'euros que surten de Catalunya i van a Madrid amb l'AVE i no tornen. Per tant, amb això podíem fer...
Amb l'AVE o amb pont aeri?
Amb l'AVE. Llavors, miri, 700 milions val fer... Miri, 700 milions val fer... 500, 700
però quant
milions
dèficit val... llavors té Barcelona amb Tarragona? Qui roba aquí? I la Generalitat,
jo no he dit roba, jo he dit diners que van i no tornen, no he dit roba.
Això podríem dir de Barcelona, o com els veïns de Sant Gervasi diguin això sobre els veïns de Trinitat
Vella. No m'has volgut ficar un exemple que el portava,
però m'ha generat aquí una...
No, perquè tot el que vol parlar de les baixes emissions...
En llenguatge de tertúlia seria un malonet, m'ha obert aquí un malonet.
No, perquè és que el senyor Eloi Cortés diu...
La fiscalitat, de redistribució de la riquesa...
No em deixen treure un minut.
Pobret, va, acabi, senyor Matas.
No, o sigui, que els ferrocarrils, fer la línia dels ferrocarrils que pagaria la Generalitat, això sí que és la Generalitat, que és la segona opció, la primera és la Ronda Nord, la segona, que és fer aquest tren cap a Castellà, també és merescut, val uns 500 milions d'euros. 500 milions d'euros, si cada any hi ha un dèficit de l'Estat espanyol versus la Generalitat de 20.000, em poden, faig una cosa ràpida, 7 per 3, 21, en podien fer 7. Si fossin 21.000 milions i si pagués 700, en podien fer 7 línies de tren,
no
de ferrocarrils.
No li pega el populisme, senyor Mata.
No és populisme.
El populisme
són
fiscal
els diners,
no li acaba de pagar.
Són els diners els generem els independentistes i els no independentistes. I tot aquest col·lapse d'infraestructures que tenim perquè l'Estat espanyol no inverteix en Catalunya és un problema dels que sou independentistes i els que no sou independentistes, perquè el problema de la Renfe també
però,
el pateix
però,
vostè, no?
Però,
quan va,
però on passa la barrera vostè de la redistribució de la recaptació? Perquè al final els impostos els paguen les persones, no els territoris.
No
per això, on posa vostè la frontera?
I Espanya no inverteix en Catalunya i vostè també ho pateix que no és independentista.
És a dir, el territori que menys genera de Catalunya mereix inversió o no?
Catalunya és el que més genera i el que més menys rep.
Això,
vostè,
això no, primer, Rodalies, això no és veritat, però parlem
és el
de Catalunya.
Tercer, és el tercer.
Parlem de Catalunya. Quina inversió s'ha de fer?
Les inversions de l'Estat.
No, vostè...
O vostè pateix Rodalies.
Tot bé, senyor Cortés.
Vostè que li agrada anar a Palafrugell, què fem?
Llavors,
a la gent de la mina no s'ha de fer cap inversió, perquè com no generen res, no,
sí,
a la gent de la mina...
Clar que s'ha de fer.
Ah, sí?
Sí, la Generalitat de Catalunya s'ha d'ocupar de la gent de la mina, però és que el problema és que no tenim diners per ocupar-nos de la gent de la mina ni a Palafrugell, perquè no tenim diners perquè van i tot no tornen.
Zones de baixes emissions.
Hauríem de fer un debat sobre això algun
quan vulguin,
dia.
Quan vulguin.
Això que el volia fitxar de quadre.
Quan plegui.
Quan plegui també.
Clar.
Jo,
Però està bé, tenia una llista diversa, senyor Mata.
Volia fitxar de 4.
Jo li he fet una oferta de tertulià. Ara mateix li acabo de fer una oferta de tertulià. Però
se li ha acabat el futur polític al senyor Hernández. Ja no té sortida de la llista del senyor Mata.
Jo vull un espai propi amb la Mireia aquí a Ràdio Sabadell per criticar a tot el conjunt.
Ja el trobarem. Els
tertulians no cobren aquí.
Els tertulians no cobren, però no passa
res. A veure, no. No cobren, però xerren molt.
Xerren molt. Xerren molt i diuen el que volen.
Jo vaig estar aquí 5 anys o 10 i no vaig cobrar mai de tertulià.
Però venia a parlar-nos de camises blanques.
Camises blanques i trajos.
Va, concentració, zones de baixes emissions. Li faig pregunta directa, també, perquè ahir presentaven aquesta moció per establir algunes moratòries excepcions a aquesta futura zona de baixes emissions que teòricament se'ns ha dit que a principis de l'any vinent s'hauria de materialitzar a la ciutat de Sabadell. Ahir parlàvem precisament al programa de la COP27, ens deia un expert en canvi climàtic que ja no som a temps de pensar i de tirar enrere, sinó que s'ha de fer mesures ràpides ja. En un context de fer mesures ràpides ja s'entén plantejar moratòries? Ja veu que vaig directe, eh?
Sí, sí, totalment, i de fet és el debat que teòricament ens obliguen a fer unes actuacions que no estem preparats per fer-les. Que la ciutat, parleu de Sabadell, però ho podem veure a nivell global, perquè quantes cimeres d'aquestes portem?
27.
27, mira, sí, tota la raó. Com 27, alguna cosa hauria...
El clima, el clima.
Hauria
de venir. Privats.
Doncs, i els reptes que van marcant, què passa?
Res, si
a nivell internacional no acaba... Pues, a nivell de Sabadell igual, és veritat que s'ha de fer la zona de baixes emissions, però clar, una cosa és fer el titular i després anar baixant, no? Diu Brussel·les, zona de baixes emissions. Diu l'Estat, zona de baixes emissions. I arriba a la ciutat i diu, i què hem de fer? No? I una mica nosaltres, que primer és clarificació, anar en conjunt amb el territori, perquè, i això és una cosa bastant evident, no? Si jo faig unes mesures que no la fa Sant Cugat, no la fa Sant Quirze, no la fa Castellà, no la fa Barberà, doncs
Sant
al final...
Cugat, sí.
De fet, hi ha una cosa molt interessant quan parlem, que hi ha un estudi molt interessant, que al final tot hi ha una gran part de contaminació de l'AP7 i d'altres autopistes que acaba anar parant a la plana de Vic. Aquesta cosa que dius, que la contaminació no
per corrent no d'aire, no?
Correcte. Bueno, això passa també amb els fems.
No té fronteres. Llavors, i després hi ha una cosa que també ens preocupa, que és una cosa que hem matxacat des de, i vostè sap, des de principi de mandat i des del mandat anterior, que és totes aquestes coses sempre les fem pagar als més febles, els que no tenen recursos. Correcte. Aquests recursos, correcte, dona igual ara que m'he de comprar un BMW elèctric, doncs un BMW. Ara, les persones que han d'anar al mecànic a veure si m'estires que el cotxe funcioni un any més, tal, no sé què, aquests les de dir, no, doncs ara no pots portar la teva mare a la residència, ara no pots portar el teu nen al col·le, ara no pots passar per aquesta ara. I llavors diu, haurem de fer algun punt d'equilibri entre que la investigació... I ara faig un apunt d'un llibre que em van llegir de Un Mundo Nuevo, del Isidoro Tapia, que deia només podrem reduir el 10% de les emissions? O sigui, només es redueix el 10% de les emissions amb responsabilitat individual. Perquè ara estem exigint molt a l'individu, uh-huh, que falli, això no ho facis. Amb això redueixes el 10%. El 90% haurà de venir d'investigació, investigació, investigació. Mm-hmm. Per tant, ha quedat clarificada la proposta, sí, de per què fèiem aquesta moratòria, sí, bàsicament pensant en el més feble.
No ho he dit, que es va aprovar amb els vots del PSC, de Ciutadans, de Junts, de la regidora no escrita Marta Morell, l'abstenció d'Esquerra, el vot en contra de la Crida. 5 minuts em queden, els dono 2,5 i 2,5. O, però clar, llavors el senyor Hernández, bueno, va bé, senyor Hernández, va, doncs bueno, dos i mig.
Avui som tots amics, aquest nou espai de tertúlia de, no sé, los tres tenores o los tres mosqueteros, que no em semblaria malament instaurar-lo, eh? Jo crec que no està gens...
Home, no.
Home, a mi m'ha faltat una mica de representació del plenari, perdoni, eh? Sí, perdoni que li digui.
Jo proposo una altra cosa, que es faci la versió aquesta dels tres i dels altres tres.
No, home, no, s'ha de molt avorrit, això.
Sí, una mica més de vida em m'ha faltat,
bueno,
a mi.
Doncs,
senyor Cortés, va.
Jo segueixo apostant per aquest trio. En la línia per acabar amb la... Amb
ara em mandava a fer una cosa, anava a dir, va, doncs amb Ciutadans no hi han comptat gaire aquest mandat.
I tant que sí.
Sí? Segueixi.
No gaire, la veritat.
No gaire, no. Sempre ho diu vostè, que no hi han comptat gaire.
A veure, han millorat el darrer any, la veritat.
Va, ho deixarem així.
Vostè també ha millorat, eh?
Senyor Cortés. Em torno a sentir exclòs, em torno a sentir exclòs. Veig aquí
un amor. Hi ha un feeling aquí que veurem com acaben les candidatures. Mira,
i perquè hi ha aquí el del dèficit fiscal, si no és que li faré un petó.
Si no, exacte. Sol que estem en un ari protegit. La zona de baixes emissions. Completament d'acord amb la moció que es plantejava i, a més, amb la incorporació d'algunes propostes que fèiem nosaltres, perquè tot el que es faci sigui consensuat amb el territori, per tant, amb els municipis de la segona corona de l'àrea metropolitana. I afegim una cosa, estem basant l'àrea de baixes, les zones de baixes emissions, en un sistema d'etiquetatge dels vehicles que és fals. Perquè jo ara fa poc m'he comprat un cotxe, encara no m'ha arribat per tota la crisi de subministraments, però bueno, mires allò, no? Etiqueta C, etiqueta Eco, etiqueta 0, a banda dels recursos, no et preocupis, Mireia, que no, que és baratet, eh? No hem tirat la cara per la finestra.
Contamina o no contamina?
Però, teòricament, contamina més que alguns que tenen l'etiqueta Eco, perquè té l'etiqueta C, però després tu et mires el detall de les emissions i resulta que emet menys que alguns dels que són híbrids que es venen com a la panacea i que tenen l'etiqueta Eco, que vas que costen 10.000, 15.000, 20.000 euros més que els cotxes més barats del mercat. I això és un enganyifa, perquè al final, mirant-ho, acabes veient que hi ha cotxes que te'ls venen com a molt ecològics, que tenen l'etiqueta Eco i que, per tant, et diuen que no et preocupis, que no hauràs de patir per les zones de baixes emissions, si pots pagar aquests 35.000, 40.000 euros que et costa, i resulta que estàs contaminant més que cotxes que tenen una etiqueta de cotxe més contaminant. No? I, per tant, jo crec que això és un contrasentit, que no només hem de plantejar moratòries i decisions consensuades per al que fa a les zones de baixes emissions, i acabo, sinó que també s'ha de revisar el sistema d'etiquetatge, perquè si no, al final el que estem fent és enganyar la gent i l'efecte desitjat, que és retirar els cotxes més contaminants de la circulació, no l'estem provocant, perquè els que estem introduint amb l'etiqueta Eco acaben contaminant més que alguns dels que suposadament aviat no podran circular.
La transició cap a la millora de les polítiques per fer front al canvi climàtic és evident que poden comportar un perjudici important per certes capes de la població en els quals els hi pot costar més adaptar-se a aquests canvis. I això ho ha dit el senyor Adrià Hernández, estic totalment d'acord. O sigui, hem d'anar fent passos perquè la gent es pugui adaptar. En paral·lel amb que la gent es pugui anar canviant el cotxe, en paral·lel amb que anem fent unes millores en la xarxa d'infraestructures de transport públic necessàries, que no hi són, que no hi ha alternatives, que el treballador que es lleva ben d'hora de Sabadell i se'n va a treballar a la zona franca, a vegades no té alternatives, perquè anar amb rodalies vol dir a tardar 5 hores per anar a treballar, i ha d'agafar el seu cotxe, i és un cotxe que no pot canviar-se, perquè el seu pressupost familiar, en un moment d'inflació, en un moment de tipus d'interès d'augment, i en un moment de crisi econòmica, doncs, evidentment, no pot canviar-se el cotxe cada 10 anys, i, com deia, s'ha d'anar al taller perquè et vagin allargant aquest cotxe, doncs, evidentment, hem de tenir en compte i ser sensibles que la transició energètica té que passar per una transició que no deixi a ningú enrere. Dit això, hem de fer passos endavant i hem de ser ambiciosos. I el canvi climàtic també és un missatge que ens diu que hem de fer la pacificació de les ciutats. I quan vas per Europa, doncs això ho veus, que hi ha moltes ciutats que ho tenen instaurat. Per tant, a Sabadell hem d'anar a poc a poc i bona lletra, fer-ho bé, fer-ho amb consonància amb el que passa al voltant de les nostres ciutats, perquè si ho fem a Sabadell, quan ho fan a Terrassa, no ho fan a Castellà, no ho fan a Setmanà, no ho fan a Badia, doncs de res ens servirà. Per tant, poc a poc i bona lletra, però amb un objectiu: Sabadell més verd, menys contaminat, menys cotxes, transformació de la Gran Via, sí a la Ronda Nord.
Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat d'aquest eslògan amb el que ha tancat el...
Una pena no haver parlat de les xemeneies i de Palafrugell, que va ser també un debat.
Ah, aquest no el tenia controlat, ara me l'expliquen. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat avui. Tornarem demà a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé.